Vila Franca. Sí, sí, sí. Radio Vila Franca.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Les persones que tenen TEA, trastorn de l'espectre autista, habitualment es troben amb certs problemes a l'hora d'encaixar en una societat on moltes vegades les coses es donen per fetes. Avui parlem amb una persona que amb el seu petit gra de sorra està canviant la vida d'aquestes persones amb TEA. Des de Domenys Ràdio ens la presenta la Lourdes. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs ara parlem d'una iniciativa que va ja sortir fa uns quants anys, que és el tema de posar pictogrames, i per això en tenim a la seva impulsora, que és la Gràcia Cabares, de la immobiliària Cerrato. Molt bon dia, Gràcia, com estàs?
Buenos días, Lourdes, perfecta, muy bien.
Bé, anem a parlar primer, si et sembla, de què són els pictogrames.
Los pictogrames es algo, si lo ves, muy sencillo, ¿no? En su dibujo muestra una acción, ¿no? La acción que vas a hacer en ese momento. El pictograma no es más que a estas personas con el síndrome, con TEA, ¿vale? Con autismo, es la manera de comunicarnos con esas personas que tienen pues una accesibilidad cognitiva diferente, ¿vale? Uh-huh. Un lenguaje y una capacidad de entender el mundo de otra manera. Uh-huh. Entonces es una manera de comunicarlo, hacerlo fácil. Intento entenderlo cada vez mejor, porque claro, piensa que a mí esto me viene de la mano, bueno, si quieres que te diga ahora, de la mano de cómo me llega a mí.
Sí, això és el que t'anava a preguntar justament, perquè fa ja uns quants anys que vas impulsar aquesta acció. Clar, sí. com va sorgir? Perquè un dia, l'any 2001, si no recordo malament, estava encara en pandèmia, i surt la primera notícia de la teva mà, en aquest cas, doncs comences a intentar fer un vendrell inclusiu amb l'autisme.
Sí. Exacto. Pues mira, esto llega a mí en el 2020, ¿vale? Estábamos por las mascarillas. Y a mí esto, una amiga, Jerusalén, me cuenta que hay una asociación en Tarragona que se llama Todos en Azul, y me cuenta que son los pictogramas, ¿vale? Uh-huh. Y que sí, más o menos, qué significan. Entonces digo, pues mira, a mí me gustaría que esto iniese al Vendrell, iniese a mi ciudad, a donde yo vivo, donde yo expreso mi día a día, ¿no? Uh-huh. Entonces me dijo, pues mira, vamos a conocer a su presidente, que es Juan José, Juanjo, uh-huh. y le dije que quería conocerlo. Entonces vino a Vendrell, vino a mi oficina, uh-huh. y me explicó qué era. Bueno, cuanto más me lo explicaba, más entendía yo que había que hacerlo. Porque decía, pero bueno, Juanjo, tan importante este pequeño... Claro, para mí es un pequeño esfuerzo. Bueno, es que no es ni esfuerzo, es una satisfacción. Pero el poder poner en tu puerta simplemente qué es lo que hay dentro de tu casa. Pues mira, pues una peluquería, o pues una inmobiliaria en el caso mío, o un gimnasio, o un museo. Y entonces dije, yo quiero formar parte de la campaña que tenían, que era el proyecto de Entiende tu ciudad con pictogramas. Uh-huh. Y un poco esto es lo que hice en el 2020, cuando yo pues dije quiero hacer este proyecto. El ayuntamiento se sumó, uh-huh. Me llamó y me dijo en qué consistía, le expliqué un poco en qué consistía y le gustó la idea, ¿vale? Uh-huh. Entonces ellos estuvieron ahí en las primeras entregas del 2021, estuvieron ahí, incluso nos dieron un reconocimiento al Ayuntamiento del Vendrell, que lo recogió Kenneth y a mí por esta acción que hicimos, que era una felicitación por meternos dentro de este mundo de los pictogramas, ¿no? Uh-huh. Y un poco es esto, es ver que se hace, que puedes hacer cosas tan grandes haciendo unos detalles tan tan pequeños, ¿no?
Va anar molt bé, vau rebre aquest reconeixement que em comentaves, i tu no atures. Va ser un gest petit, en teoria, però és un gran gest, i tornes un altre cop l'any passat.
Sí, exacto. El año pasado pues hicimos otra redada, por decirlo de alguna manera, de locales que no tenían los pictogramas todavía, porque claro, tampoco es fácil ir colocando en todos los locales. Siempre, entonces hicimos otra entrega, que en esta pues había también pues gimnasios, comercio. Hay muchos comercios en el Vendrell que ya tienen estos pictogramas. Y bueno, esto es el no parar, lógicamente, porque lo importante es no parar. Lo importante no es hacer la primera salida y luego enfriarse. Uh-huh. Y además no me voy a enfriar. Tengo que conseguir que Vendrell, todo local, tenga un pictograma, ¿no? Porque eso también enlaza con que lo que nos gustaría cuando se hagan más entregas, de hecho este año ya hemos hecho una entrega hace poco, vamos a trazar una línea azul. Esa es mi idea, es lo que me gustaría, ¿vale? Uh-huh. Trazar una línea azul de en todos los sitios que hay pictogramas en Vendrell, ¿no? Uh-huh. Entonces, mi ilusión, ¿qué sería? Pues que trazando esa línea pudiésemos recorrer el Vendrell, imagínate.
Wow.
¿No? Todos los comercios, los gimnasios, los colegios, los museos, oficinas de cualquier tipo, en cualquier sitio, pues que puedas entrar libremente y puedas entender dónde estás, ¿no? Uh-huh. Para mí eso es libertad. Es libertad a una persona que tenga TEA. Pues uh-huh. Oye, tiene, vale, pero la libertad que es, que estas personas, como ya te comenté antes, es algo que entra dentro de los padres y el colegio, que uh-huh. Tienen toda esa enseñanza de los pictogramas, pues imagínate, pues esto, que sea un sitio donde tú vayas viendo los pictogramas en todos lados, ¿no? Uh-huh. Es una satisfacción para el que lo necesita más, pero también para el que lo necesita menos.
Claro.
Porque es un detalle, ¿no? Es un detalle de decir, bueno, vamos por el buen camino, uh-huh. Vamos a hacer que todo sea... que todo sea pues inclusivo, que todo el mundo tenga la capacidad de entender el mundo de la manera que lo entienda.
Uh-huh. Clar,
mejor o menos mejor,
clar,
¿sabes?
El que és curiós és que en un món on cada cop ens omplim la boca més amb la inclusivitat, sigui una empresa privada o una persona particular en aquest cas, que estigui fomentant aquesta inclusivitat i que s'hagi proposat un repte tan gran com és omplir tot el Vendrell amb pictogrames. Això sobta, no? No sé si tu també tens la mateixa sensació o només una percepció meva.
Bueno, no és una percepció. Eso es fácil de entender, ¿no? Es decir, ¿por qué? El por qué es porque damos muchas cosas por hecho. Y damos muchas cosas porque alguien lo hará. Uh-huh. Y el alguien lo hará, a veces se queda en que no lo hace nadie.
Yeah.
Porque yo estoy contigo. Yo creo que los pictogramas no tienen que ser algo de Tarragona o de Vendrell. Tiene que ser algo de todas partes. Y ¿quién tiene más accesibilidad a todos los comercios? ¿Quién puede llegar más a todos sitios? Exactamente. ¿Vale? Pues entonces yo creo que aquí el tema está en el que los ayuntamientos quieran coger esta idea e implantarla. Pero no es decir, ah, mira, me ha dado un golpe de... y ahora hago una entrega y se acabó. No, se trata de que seas constante, de que es algo que tiene que estar, de que igual que tú tienes que tener cierta documentación para tener un local abierto, pues que también tengas la obligación, vamos a llamarlo obligación, de tener un pictograma. ¿Por qué? Porque hay personas que entienden el mundo con pictogramas. Y como hay personas que entienden el mundo con pictogramas, hay que tenerlo. Uh-huh. Para mí es que debería ser una obligación, entre comillas, que suena a veces feo. Lo de obligaciones porque tenemos muchas, ¿no? Uh-huh. Pero igual que yo en mi negocio, pues tengo que tener afuera, pues, mi placa, conforme soy agente de la propiedad inmobiliaria, pues yo qué sé, pues también tener esto en el negocio. Yo considero que es que no es difícil. Uh-huh. Quizás es que mi idea es que no es difícil.
Claro.
Yo tengo tiempo de hacerlo y trabajo mucho. Llevo un negocio, llevo una empresa, llevas los problemas que tenemos en las empresas, que no son pocos.
Eso donaría para un altre programa, ¿eh?
Sí, también.
Bueno, varios, depèn de...
Varios. Cada vez tenemos más obligaciones, pero bueno, en fin, eso, como tú bien dices, eso daría para otro programa, ¿no? Yo te digo, es una cuestión de...
De voluntad.
De voluntad y de saber, porque yo no solamente es, ah, mira, qué bonito queda, un pictograma, no. yo quiero saber qué es y quiero saber qué significa y qué importancia tiene. Y cuando yo averigüé esto, dije, ojo, es que esto es muy importante. Mira, este mes pasado, creo, me pidió la directora del Colegio Garbí, que es un colegio para personas con TEA, y me imagino que también con otras. Es que yo tampoco soy una entendida en el tema, yo soy entendida en vender casas. pero aquí, bueno, pues Montserrat, que es la directora del Montserrat Bolaño de Garbí, me pidió 9 pictogramas porque quería colocar en los colegios. Claro, no se trata de decir, ah, pues bueno, mira, pásate y recógelos. No, ella me enseñó el colegio.
Y et va sorprendre molt, no?
Yo me sorprendí, pero para bien, ¿eh? Para bien, porque el trabajo que hace, o sea, cuando, si yo entendí los pictogramas en 2020, cuando de la mano de su presidente, de Juan José, me dijo qué significaba, el ir a un colegio donde están por todas partes, le das doblemente el sentido, pero doblemente. Doblemente. Cuando yo estuve, vi que todo es pictograma, de que cuando entras a un baño está, pues, las funciones que hacemos nosotros de una manera tan automática que ni sabemos que las hemos hecho, y ves que están los pictogramas de cuando vas al baño, que te lavas los dientes, cuando el trabajo que hacen, yo me quedé sorprendida, claro. Pero sorprendida. Y a mí lo que me gustaría es que, por ejemplo, los ayuntamientos en este caso, que es quien yo creo que puede hacer mucho más, entrasen dentro de este mundo. Entonces verían la importancia, porque ya te digo, si yo en el 2020 vi que era importante, que era una cosa muy bonita y que costaba muy poco tiempo en el 2020, después de visitar el colegio, después de visitar sus instalaciones, después de ver el personal, cómo trabaja, la paz que había en ese sitio. O sea, es que no sabría expresarlo con palabras, es que entras y ves que todo fluye cuando parece que va a ser tan complicado y ves que fluye y ves la importancia de los signos, ¿no? Pues esto te da fuerza para decir, bueno, hemos hecho una campaña, hemos hecho una entrega ahora, pero es que ya voy loca por hacer la próxima, también te lo digo. O sea que esto lo tengo claro, ¿sabes?
¿Com va anar la aquesta entrega d'aquest passat mes de maig?
Pues, ¿cómo fue? Me preguntas, ¿no?
Sí.
Pues fue genial porque yo ya había conocido a Montse y nos habíamos hablado varias veces, entonces habíamos quedado en esto, en la entrega, hacerla allí y conocer el centro. Me enseñó el centro, como te digo, me encantó su gente, cómo hablan de su trabajo y luego el gran trabajo que hizo. Entonces, pues, ¿Qué hace? Pero no solamente ella, es que persona con la que te podías cruzar por un pasillo, yo decía, madre mía, algo que parece tan complicado, ¿cómo lo hacéis visualmente más fácil, no? Y bueno, hicimos esto, hicimos la entrega del pictograma. Yo, la verdad, que me emocioné, porque yo diría que es la entrega más emocionante que he hecho, con más sensibilidad. Me tocó la fibra de decir, hostia, esto tiene que continuar. Esto además lo tienen que copiar otros municipios. No puede quedarse en Vendrell o en Tarragona. Eso tiene que ir más allá. Y yo espero que vaya más allá. Eso espero.
Clar, si fem el repàs d'aquests 4 anys, no, des del moment que la Jero, també coneguda d'aquest programa, et posa en contacte, no, amb el Juanjo de Todos en Azul...
Sí.
Fins ara, quants establiments hauràs aconseguit que s'hagin adherit a aquesta, diguem-ne, campanya, entre cometes?
Pues mira, en cantidad no te lo puedo decir, porque sería algo que podría mirar a ver cuántos. No te puedo decir en cantidad, pero te puedo decir que muchos, pero muchos. La primera entrega que hicimos en el 2020, hicimos el recorrido una persona del ayuntamiento, Gracia también se llama el apellido, ahora se me ha ido el nombre. Hicimos un recorrido y ya te digo, pusimos,
el Rubén Gracia.
Era Rubén, sí, Rubén, sí, Rubén Gracia.
L'exregidor d'esports i d'altres, sí.
Perdóname si lo oyes,
És amic, és amic i company d'aquí també, del PNB de Sant Xarxa. No s'ho prendrà malament.
Muchas veces les da la comodidad de su apellido porque él se apellida como yo me llamo.
Claro.
Entonces me queda más gracia que Rubén, pero bueno, él me perdonará, sí, seguramente. Pues mira, piensa que, por ejemplo, hicimos la primera entrega, la hicimos juntos, ¿vale? Fuimos entregándolo. Bueno, si vas, está en los Mossos de Escuadra, por ejemplo, que nos recibieron también de una manera maravillosa para acoger estos pictogramas y ponerlo en la puerta de la comisaría. Las farmacias, farmacia tanto Mestres como, bueno, todas las farmacias que puedas ver en el centro. He de mirar ahora que digo todas las farmacias, que al igual se me ha escapado una, que han puesto nueva en la Montañeta. Así que en próximo objetivo, la de la Montañeta. Y claro, es que me van viniendo a la cabeza los flashes, ¿sabes? Y en el récord, en gimnasios, en el museo también está, peluquerías, restaurantes, bueno, es que no te podría decir, es que hay muchos, es que tú ya, por supuesto, inmobiliaria, pero es que hay muchos, es que tú te paseas por el Vendrell y que yo, tú no sabes, porque todo el mundo tenemos nuestra parte de ego, cuidado, pero yo cuando voy por el Vendrell y digo, mira, un pictograma, pues mira, me pongo más contenta que, ¿sabes?
Claro.
Pero muchos, hemos entregado muchos. Piensa que hicimos la primera entrega en el 2020, hemos hecho en el 2021, hemos hecho en el 2023, no me acuerdo cuántos hicimos en el 2023, ahora hemos hecho los primeros del 2024 y esto es un suma y sigue. Ya te he dicho que yo quiero trazar esa línea azul que recorra prácticamente todo el Vendrell. Bueno, cuando hablamos de Vendrell también están en Comarruga, en la zona de playa, cuidado. Que ahí también hay, que a veces nos olvidamos que Vendrell es todo. No, no, Vendrell también es Comarruga, en la zona de playas, y en la zona de playas también se están poniendo estos pictogramas. Claro. Que todo Vendrell tenga
estigui
un pictograma.
Amb aquesta línia hablava. Ah, Gràcia, clar, jo ara et faig una pregunta. D'on treus el temps? Perquè, clar, tu has dit, ets empresària o autònoma o pringada, com dic jo moltes vegades, tens la teva feina, tens la teva família, però encara i així trobes, per una part, el temps, que el temps és or, i sí, a banda, això ho estàs costejant tu, de la teva butxaca.
Sí, estos últimos hubo unos que los costeó el ayuntamiento, pero estos últimos los estoy costeando yo de, pues como tú bien dices, del bolsillo. Y sí, soy autónoma, pringada, tengo una empresa con unos poquitos de empleados, soy abuela, cuidado, soy madre, soy abuela, también ejerzo de yaya algunas veces, y también soy esposa, lógicamente, ¿no? Y yo considero que me da tiempo. Yo creo que cuando quieres hacer algo, sacas el tiempo. Siempre que quieres hacer algo, sacas tiempo. Esto es como cuando dices, no voy al gimnasio porque no tengo tiempo.
Mentira.
Bueno, claro, es mentira. O sea, hay mucha gente que trabaja más que tú, porque yo no considero que trabaje más que nadie, y va al gimnasio.
Sí.
Y se esfuerza, y o madruga, o se acuesta más tarde, ¿no? Pues esto es lo mismo.
Es trobaria el moment.
Sí, se encuentra momento.
Moltes vegades abans he dit que ens omplíem la boca de certes paraules, no? Com la inclusivitat, la solidaritat. Sí. I jo, el que més em sobta, jo sé que Jero i tu sou persones solidàries, inquietes per naturalesa, sí que sobta que no sigui per una qüestió, normalment, quan som solidaris o quan ens omplim la boca d'aquesta solidaritat és perquè hi ha un motiu darrere a la pròpia família. En el teu cas, no hi ha ningú amb TEA, entenc.
No, en mi caso no. En mi caso no. Es que, vamos al mismo, cuando tú lo acabas de decir, ¿no? Cuando decimos no, porque el cursismo, porque no sé, vale. A veces se nos llena la boca de palabras muy grandes, pero luego tenemos actos muy pequeños, ¿no? Entonces estamos acostumbrándonos a, de alguna manera, ¿cómo te diría yo? No voy a decir una cosa, pero bueno, lo voy a decir, a prostituir las palabras grandes. Entonces decimos cosas muy grandes y hacemos cosas muy pequeñas, porque esto ya debería de estar manejado no desde una empresa privada, no, debería de ser algo que debería ser una normativa. Igual que tienes que tener otros documentos. ¿Por qué? Porque la inclusión es eso. No es algo que a mí se me ocurra ser solidaria y hacerlo y mira qué bien y qué bonito y qué bien te sientes. No, ese no es el tema. El tema es que esto ya tendría que estar contemplado. O sea, que si hay personas que entienden el mundo de una manera diferente, si su manera de entender la vida es de otra manera, ¿de qué estamos hablando? Estamos hartos de decir esto en otros temas. Estamos hartos de decir yo soy lo que quiero y como quiero. Se nos llena la boca de decir eso.
Sí.
Pues entonces, personas que entienden el mundo de otra manera, vamos a ponerlo fácil, hombre. Vamos a ponerlo fácil.
Que no cuesta tanto.
Que no cuesta tanto, exactamente. Un poco está por ahí. Yo un poco es que es lo que dices, hombre, ¿cómo puede ser? ¿No? Cuando tú visitas un colegio y de verdad ves la importancia que tiene un tema así, y yo nada más sé de este tema, estoy seguro que habrá 20.000
sí.
que pasan desapercibidos, que pueden ayudar a tantísima gente, a tantísimas familias, ¿no? Pues yo lo entiendo así, Lourdes, yo entiendo que son cosas que yo cojo esto porque pienso que es importante. Pues oye, pues yo creo que si lo cojo yo, lo pueden coger otras personas que tienen más medios. Ya no hablo de dinero, hablo más medios de llegar a los sitios. Claro. Que no es el llegar no solamente dinero, ¿eh?
Ya, ya. Es voluntad, es ganas, es cosas.
Claro, cuando hablamos de pues de esto, de la inclusividad del tal y del cual, nos queda a todos muy bonito dicho, pero luego hay muchas cosas que no se están llevando a la práctica, cosas que existen, que están y que nadie debe de olvidar. Y yo así lo veo. Y por esto mi cabeza dura, que soy muy cabezota, pues mi intención es seguir con los pictogramas y esperar que haya municipios que copien al Vendrell. Y que haya municipios que empiecen a implantarlo, pero de una manera masiva. Pero claro, no se trata de que yo ahora, en 2020, pues ay, mira qué bonito, lanzas una noticia, entregas 50 o 100 pictogramas y te olvidas del mundo. No, se trata de tener una continuidad en todos los proyectos, que no vayan luego al vacío, ¿no? Yo así lo entiendo.
Doncs gràcies, ha estat un veritable plaer que ens hagis acompanyat avui al Trenet en Xarxa. Agraïm doncs, el teu esforç, la teva dedicació, la teva solidaritat, la teva inclusivitat, no? Paraules que en aquest cas no queden en buit, sinó més aviat al contrari. Esperem que aconsegueixis aquest objectiu. Esperem també que l'administració pública es posi una mica les piles. I gràcies per haver-nos atès i gràcies per la feinada que estàs fent.
Pues gràcies a vosotros, gràcies a ti por darme voz y que si esto puede hacer que llegue a más sitios, pues yo feliz, como una perdiz.
Segur que sí. Una abraçada, gràcies.
Un beso, gràcies a vosotros, gràcies.
Penedès en Xarxa. Bruce Springsteen ha renovat el seu idili en Barcelona en el concert d'ahir i aquest dissabte hi torna. Amb ell i el seu Hungry Heart ens plantarem a 11:15.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15.
Bon dia, comencem un nou flash informatiu explicant-vos que aquest dimecres la Federació Empresarial del Gran Penedès ha presentat la 20a edició de l'Índex de Competitivitat Comarcal i amb motiu de la 20a edició s'ha fet en un acte especial al Casal de Vilafranca amb la participació de l'alcalde Francisco Romero i la regidora de Promoció Econòmica de Vilanova, Ana Rivera. També hi eren el director general de Node Garraf, Marc Mellado, el director del Centre d'Empreses Caixa Banc Penedès, Frank Lerarta, el consultor d'Activa Prospect, David Moreno, i la presidenta de la Federació, Neus Lloberes. L'índex analitza la competitivitat empresarial de les 43 comarques catalanes i en fa un rànquing com a eina per a les institucions puguin prendre mesures. Lloberes destaca que les tres comarques del Gran Penedès es troben entre les 15 primeres de Catalunya. L'índex ha situat l'Alt Penedès en una posició per sota en la classificació de competitivitat comarcal, passant enguany a la 15a posició. Tot i mantenir una base sòlida gràcies a les seves infraestructures i disponibilitat de sòl, la comarca enfronta diversos desafiaments que cal abordar per assegurar un desenvolupament sostenible i competitiu a llarg termini. La comarca destaca per la capacitat d'oferir espais per al desenvolupament industrial i comercial, així com per també la seva xarxa de transport, fortaleses que han facilitat l'expansió empresarial i l'atracció d'inversions. Malgrat alguns avenços en escolarització i qualificació professional, la comarca encara presenta importants limitacions en aquest àmbit. Els nivells de qualificació relativament baixos afecten la capacitat de l'Alt Penedès per competir en sectors d'alt valor afegit. Seguim explicant-vos que diumenge a les 11 del matí a Santa Margarida i els Monjos tindrà lloc una visita familiar i taller al castell de Penyafort sota el títol Els insectes del jardí del castell. L'activitat és gratuïta i permet conèixer el castell de Penyafort, la construcció patrimonial que millor explica l'evolució històrica del municipi. A més de descobrir el castell, la matinal també ofereix la possibilitat de fer un taller de manualitats sobre els insectes que viuen al jardí. És una activitat pensada per a infants a partir dels 4 anys amb l'acompanyament d'un adult i cal inscripció prèvia al telèfon 669 28 75 39. Seguim apuntant-vos que amb l'arribada de l'estiu, del bon temps i de la calor, la Regidoria de Joventut de Sant Sadurní organitza la 36a edició del programa L'Estiu, un cicle d'espectacles a l'aire lliure adreçat a la gent jove del municipi que té lloc al pati de l'Índex durant les nits entre setmana durant el mes de juliol. La programació d'enguany ofereix 3 dies de programació que arrencaran dimecres 3 de juliol amb els maresmencs Danixix i Kitsix que trepitjaran l'escenari sadurninenc a partir de les 10 de la nit amb una proposta de música urbana. Dijous, 11 de juliol, el grup local La Ganga prendrà el relleu en aquesta edició amb una proposta rockera i molt enèrgica, mentre que el cicle es tancarà el 17 de juliol amb Brincadeira, un grup de percussió molt conegut a Sant Sadurní per les seves actuacions i abaixaran el taló de l'Estiu 24 al so dels seus timbals. I acabem explicant-vos que l'Ajuntament de Calafell i la Federació Catalana de Vela han signat un conveni per crear un centre municipal de vela. Aquest nou servei funcionarà en breu al Port de Segur, a la zona on hi havia l'antiga escola de vela, que va acabar les seves activitats el 2023. Serà un centre innovador que anirà més enllà de la vela, ja que oferirà altres esports relacionats amb el mar, a més activitats per als centres docents i formació per a l'obtenció de titulació d'instructors de vela. També es crearà un centre de tecnificació de la classe catamarà i de la classe patí català. Aquesta serà una de les principals novetats gairebé úniques del nou centre. Segons el conveni, la Federació Catalana de Vela gestionarà les activitats del centre. Serà un model semblant al d'altres municipis de la costa catalana. El cas del Centre Municipal de Barcelona és potser el més conegut i el model a seguir del projecte que es desenvoluparà a Calafell.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts tocats de 11:15.
Obrim l'agenda al detall amb la tradició de la Flama del Canigó que Òmnium al Penedès, amb la col·laboració de més de 30 entitats i ajuntaments, portarà de nou arreu de la comarca. Ens ho explicarà el seu president, Toni Vidal. Bon dia.
Bon dia. Bon dia a tothom.
En primer lloc, Toni, felicitats perquè parlem per primera vegada d'ençà que vas agafar oficialment les regnes d'Òmnium a principis d'any. Per tant, felicitats. No sé com va.
Bé, molt atrafegat, però bueno, en definitiva, sempre estem molt actius i fent moltes activitats. Ara, precisament, amb la Flama del Canigó estem bastant centrats en això, però no parem de fer activitats. I amb tot l'equip de la Junta, que diguem, amb el grup que tenim, doncs, sempre estem molt actius i fent moltes coses.
Comencem recordant justament què significa la Flama del Canigó.
Bé, la Flama del Canigó és un signe que es va recuperar aquest el segle passat, als anys 50, a partir de l'any 55, i és un signe que uneix tots els països catalans de parla catalana. Bàsicament, als països catalans ja hi ha molta tradició de celebrar el sol, hi ha molta tradició de celebrar el solstici d'estiu, que ja hi ha tradicions mil·lenàries com la baixada de falles, les enceses de fogueres, ja eren una cosa tradicional i en molts segles o mil·lennis, diguem-ne, de celebració. I aleshores, aprofitant aquest solstici, doncs s'hi va voler donar una significació a partir, diguem-ne, també de la muntanya del Canigó, en què, diguem-ne, és una muntanya significativa per tots els catalans, no?
I és Òmnium qui manté actualment aquesta flama, valgui la redundància?
Bé, Òmnium participa i dinamitza una mica el que és la distribució, però la distribució de la flama és un acte obert a milers de persones, centenars d'entitats i milers no, però també centenars d'ajuntaments que volen acollir i la flama procedent del Canigó, no? Que és i amb aquest signe uneix a tota la població de parla catalana.
Tot començarà demà dissabte, vigília d'aquesta revetlla, al cim del Canigó. No sé si has tingut mai l'oportunitat de ser-hi.
Bé, jo no hi he estat mai. De fet, hi ha tota una organització que comença ja uns mesos abans, amb uns equips de foc que van preparant aquesta diada. La flama del Canigó es manté encesa a Perpinyà durant tot l'any, i aleshores una setmana abans es pugen feixos de llenya procedents de tota Catalunya, es dipositen a dalt del cim del Canigó. Això es fa amb una diada la setmana anterior. I aleshores el dia 22 a la tarda vespre es puja la flama des de Perpinyà a dalt del Canigó, i a partir durant tot el matí del dia 23, quan despunta el sol, és quan es comença a distribuir la flama, comença a baixar des del cim del Canigó i es comença a distribuir i per tots els països catalans.
I qui com la portarà fins al Penedès enguany?
Bé, a la distribució de la flama ja hi ha uns circuits ja des de fa molts anys establerts, i en concret aquí al Penedès hi ha diferents circuits que una vegada han baixat, diguem-ne, de la muntanya del Canigó, segueixen diferents rutes. En concret, aquí al Penedès, tradicionalment, i aquest any també, la recollirem al Parlament de Catalunya. La flama del Canigó es rep, el president del Parlament el rep al Parlament de Catalunya, i aleshores allà es fa una recepció, i des d'allà algunes zones o algunes entitats el comencen a redistribuir per diferents indrets de Catalunya.
I aquest any el Centre Excursionista del Penedès juga un rol també amb aquesta distribució?
Sí, Diguem de la distribució, nosaltres la farem igual com tal com he explicat.
Des de Foix.
Però enguany hi ha un grup de penedesencs del Centre Excursionista del Penedès que s'han animat a anar a recollir la flama personalment a un grup de persones a dalt la muntanya del Canigó per fer ells, diguem-ne, com la recepció i la portada, doncs la faran, diguem-ne, pròpia, ells la faran directament pel seu grup, però nosaltres seguirem la distribució habitual. Aleshores, el Centre Excursionista del Penedès es va, diguem-ne, per pujar allà dalt, van fer unes inscripcions i penseu que això també està a territori francès, hi ha tota una organització d'entitats que coordinen tot això, però aquest any sí que tindrem presència, diguem-ne, penedesenca a dalt del cim del Canigó i amb la baixada pròpia, diguem-ne, per ells, diguem-ne, individual de penedesencs de la flama del Canigó.
I com cada any, el dia 23, per tant, aquest diumenge, al migdia, la flama arribarà a Torrelles de Foix, al santuari de Foix, no?
Exacte. La recepció, diguem-ne, de la flama al Parlament de Catalunya és al voltant de les 12, i aleshores després es recull la flama, es transporta, penseu-la, es transporta amb quinquers per mantenir la continuïtat d'aquesta flama que s'ha encès al cim del Canigó.
Sí, sí.
I arriba aproximadament a les 2 del migdia a Torrelles, que es fa una recepció oficial, diguem-ne, amb tots els honors a la població de Torrelles de Foix. I després es fa un petit refrigeri pels assistents que hi ha allà, i a 4:45 de la tarda es puja la flama a dalt al santuari de Foix. Aleshores, al voltant de 6:45 de la tarda, uh-huh, és quan es comença realment a fer la distribució de la flama per tot el Penedès, a través de diferents recorreguts i diferents mitjans, si voleu puc explicar una mica.
Sí, un d'aquests recorreguts el porta fins a la muntanya de Sant Pau, aquí a Vilafranca, i aquest és de nou punt de redistribució, no?
Ah, exacte, aquí és un dels punts significatius en què es va redistribuint la flama per poder-la fer-la arribar a totes les entitats i ajuntaments i revetlles que així ho volen, doncs és a la muntanya de Sant Pau. Aleshores, aquí, a 8:15 de la tarda, es fa la distribució i es baixa des d'aquest punt amb corredors del Centre Excursionista del Penedès també i membres de Corrent per la Terra fins a l'entrada de Vilafranca. Aleshores, aquí a dintre de Vilafranca es fa un recorregut pel centre de Vila fins que a les 8 de la tarda es farà l'acte pròpiament a la plaça de la Vila amb una petita, diguem-ne, entrada amb música, participaran els músics per la llibertat, hi haurà una petita, es ballaran un parell de sardanes també com a símbol del nostre país, dels països catalans, de Catalunya, i participarà també des de Sant Julià amb la ligueta de Sant Julià, que sempre les revetlles de Vilafranca venen a recollir la flama també a la plaça de la Vila i també participarà en aquest petit acte aquí a Vilafranca. Tanmateix, penseu que també es fan actes arreu de tota la comarca.
14 pobles, oi, aquest any?
14 pobles i aleshores ens agradaria que cada any es pogués anar ampliant aquest nombre de pobles i els que no heu pogut participar fins ara o no ens ho heu dit, sempre podeu venir a Vilafranca o a qualsevol punt d'aquests que hem dit, el Santuari de Foix o Vilafranca. Després hi ha tot un recorregut, diguem-ne, de la flama que hem fet córrer per les xarxes socials, en què, diguem-ne, també es podrien recollir les entitats o ajuntaments que no, diguem-ne, han participat directament, podrien recollir la flama a través d'aquestes altres entitats que organitzen els seus actes i els seus punts de recollida.
Doncs moltes gràcies, Toni Vidal, president d'Òmnium al Penedès, per explicar-nos com anirà aquesta arribada de la flama del Canigó al Penedès, i bona revetlla, bon Sant Joan.
Igualment a tothom. Bona revetlla i gràcies per l'atenció que ens doneu, i sempre aquí a Ràdio Vilafranca. Gràcies a tots.
I la segona proposta ens porta a Llorenç del Penedès, on durant aquest juliol hi haurà concerts cada dissabte a la nit amb un format molt especial. Per saber-ne els detalls, tornem a Domenys Ràdio. Lourdes, qui t'acompanya?
Qui m'acompanya és el Joan Mañé. Ell és un dels organitzadors de la tarima de Llorenç del Penedès. Molt bon dia, Joan. Com estàs?
Hola, bon dia. Bé.
Explica'ns com sorgeix aquesta tarima que es farà a la plaça d'Octubre, a la plaça 1 d'Octubre de Llorenç del Penedès.
A veure, la tarima va... De fet, quan hi havia el centre vell, l'edifici vell, la tarima ja existia. El que passa que jo llavors no hi era, per tant no puc explicar res d'allò perquè no sé com funcionava. Llavors es va parar tot entre el canvi d'edifici i tot, doncs es va parar. I llavors va venir la pandèmia, que encara es va parar més. Quan van començar a obrir una mica els locals i bars, que va ser el juny del 2020... Sí. Doncs el centre, que jo llavors no tenia res a veure amb el centre, simplement anava allà, el centre va com a mig organitzar un música al balcó, que era el que es feia durant la pandèmia, el que dèiem amb els vídeos i tots, que la gent sortia al balcó pues, a tocar la flauta, a cantar i això, no?
Totalment.
I van organitzar, dic, ostres, mira, ara que poden fer sopars a la terrassa i tot, pues, es va organitzar com a un música al balcó i es van posar en contacte doncs, amb diversos músics locals, amateurs, d'aquests que es van estar, doncs, que sé, 3 mesos dins de casa sense fer res, doncs l'únic que tenien que fer doncs, és cantar cançons, no?
Sí.
I, de fet, primer ens van dir, no, si només sereu 2 o 3 els que vindreu això, perquè no crec que sortin més. I, total, vam arribar a ser fins a 7 grups.
Uau.
Els que vam anar. I, clar, hi havia un espai de, jo què sé, 1.5 hores, 2. I, clar, doncs, total, ens van dir, hosti, doncs només podreu fer 3 cançons cadascú, bueno, entre grups, jo què sé, algun solista, alguna família, doncs, que es va passar 3 mesos junta dins de casa, doncs, mira, doncs, assajaven el que sigui. I, total, doncs, vam ser 7. I, clar, llavors, jo i un altre, i el meu company, el Ferran, que vam anar com a duo a fer 3 cançons, vam dir amb els de la junta d'aquell moment, escolteu, ja que ara es tornaran a obrir els bars i teniu un espai a l'exterior aquí, perquè el que no volia ningú era estar als interiors en aquell moment. Ja que teniu un gran espai exterior, perquè no ho potenciem una mica, això? I bueno, perquè no ho potenciem? No, perquè van dir perquè no ho potencieu, no? Que sou vosaltres de la Junta, perquè, clar, jo no tenia res a... Jo simplement era un músic aficionat en aquell moment. I, clar, vam veure que es van presentar 7 grups només del poble i va venir bastanta gent a veure'ns. I va dir, per què no ho potencieu, això? Doncs perquè no fiqueu una... No sé, fer concert vermut, el que sigui, això. I van dir, sí, vale, sí. Però es va quedar aquí. I al cap de mig any, doncs, amb 2 o 3 companys, van tornar com a reactivar-ho, doncs. I això ja era, si no recordo malament, si això era juny del 2020, doncs el mateix desembre del 2020... Ja va venir la Nerea Bassart, que nosaltres simplement no ho vam organitzar del tot, però sí que vam ajudar. I després ja vam començar amb els concerts vermut a la primavera del 21. Recordo que va venir a acabar amb els Dellegar, que és el tribut de Fittipaldis. I, bueno, vam fer 3 o 4 concerts vermut a la primavera. Clar, a la que va arribar el juliol i la cosa funcionava, doncs vam dir concerts vermut al juliol, doncs malament, perquè aquí... amb la calor que fa, i llavors ho vam passar al vespre, i ho vam passar a l'hora de sopar. Llavors la tarima d'estiu pues, s'ha mantingut sempre al juliol, a les hores de sopar. I estem al 2024 i de moment està... Vull dir, funciona igual que el 21.
Clar, és una bona manera d'escoltar música en directe, cosa que sembla que s'hagi perdut. I a banda, doncs, primer, música de proximitat, lògicament, correcte. I a banda poder sopar a l'estiu, les terrasses... és quan més ve de gust, doncs, patar la xerrada. Però jo ara et preguntaré una cosa com a músic. La gent respecta, perquè això de sopar i que la gent estigui parlant i vosaltres tocant, a mi m'emprenya una mica. No sé si us passa a vosaltres, o és més respectuós a la gent.
A veure, he sentit opinions de tota mena, fins i tot algun músic... A veure, a nosaltres no ens ha passat, però he escoltat que algun músic es nega, diguéssim, a fer un concert a l'hora de sopar, no?
Uh-huh.
Ja que el format és aquest, simplement tots els que han vingut ho han acceptat.
Clar.
Han dit, ostres, doncs ja sabem que és per acompanyar un sopar. No podem fer un concert de cara... Sí, un concert de, jo què sé, tribut de lo que sigui, doncs de cara a un públic, perquè no, és un públic que es va a sopar i la música és ambient.
Uh-huh.
Llavors, tots els que han vingut aquí, i ja estem parlant de 21, 22, 23 i ara els 24, o sigui, són 4 anys que han vingut 4 o 5 grups cada, diguéssim, cada temporada, 4 o 5 grups, perquè és el juliol això, són 4 o 5 dissabtes de juliol, simplement tots han acceptat amb això i ja està.
Uh-huh.
I, de fet, la gent que normalment venen entre 90 i 100 persones a sopar,
uh-huh,
doncs simplement la gent doncs, fa entre... Es passa un rato xerrant i altre rato doncs, escoltant la música.
Uh-huh.
I d'altres que sembla que ni se'ls mirin, saps? I després, quan acaba el concert, diu, hòstia, aquests m'han agradat moltíssim.
I tu, ah, perquè, vale.
Doncs, sembla que no n'hagis fet ni cas, no, però...
Estàs
però vull dir, han estat
no?
Super, han passat un rato super agradable doncs, per parlant amb els que tenen a taula això i escoltant bona música, no?
Uh-huh.
I vull dir, sempre, normalment han sortit quasi tothom bastant contents de tots els grups que han vingut.
Uh-huh. Comenceu el dissabte 6 de juliol, explica'ns així, fent-nos 5 cèntims de qui ens acompanyarà durant tot el mes de juliol.
Doncs sí, són 4 dissabtes, en aquest cas el dia 6 comença el Joan Ràfols. El Joan Ràfols ja ha vingut diverses... Bueno, de fet, tots quatre grups que vindran ja han vingut més d'una vegada pel centre doncs, a tocar. I el Joan Ràfols sí, ha vingut diverses vegades, ha fet concerts vermut, a vegades ha vingut sol, a vegades acompanyat amb el Guillem. Aquesta vegada crec que sí que portarà un o dos músics. El Joan Ràfols a vegades fa versions o cançons pròpies. En aquest cas presenta un disc que es diu Calaix Desastre. I el presentarà el dia 6, aquí al centre.
Mm.
És un disc propi seu.
Després ja s'ha el tema el dia 13 de juliol.
El dia de 13 de juliol, Mar de Neu, de fet Mar de Neu són la Marina i la Neus, Marina Ràfols i Neus Baldric. La Marina ja és una veterana de la tarima, perquè ha vingut diverses vegades, sempre en formats diferents. Una vegada va venir amb la Fanny, l'altra va venir amb el Carles, i aquest any amb duet també doncs, amb la Neus Baldric. I bueno, són dos veus molt maques, guitarristes les dues, i bueno, a veure quina sorpresa ens donen, però sempre, la Marina, sempre que ha vingut, molt agradable i molt bé. I, bueno, i aquest any vindrà amb la Neus, que també serà fantàstic.
Ja és el temps després, el dissabte, dia 20 de juliol, amb el Pol Espada en Friends.
Pol Espada en Friends, sí, bueno, el Pol, no sé si ho coneix gaire gent, perquè és un noi molt jove,
uh-huh,
però de fet dins del món de la música ja està ficat a tot arreu, ja té molts projectes, i un dels projectes és aquest, que l'acaba d'estrenar ara mateix, són cançons entre versions i cançons pròpies, i va amb un quartet d'uns companys seus, músics, i ell, vull dir, és multiinstrumentista, és un músic, em sembla que té 19 o 20 anys, però vull dir... Apunta molt bé, és trompetista, baixista, pianista, cantant, compositor, tot el que vulguis.
Déu-n'hi-do.
I sí, ens farà passar una estona molt xula.
Uh-huh.
Com sempre ha fet el Pol, doncs.
I ja per finalitzar dissabte, també doncs, unes conegudes d'aquí de la comarca, que són l'Aida i la Júlia, no?
Conegudes perquè des de que van començar que no han parat.
Sí, sí, piquen molta pedra.
Sí, sí, sí. I de fet, a veure, són dues veus molt maques que només que les escoltes doncs, tothom que diu, ostres, doncs aquesta la vull pel meu local, doncs... A veure, doncs han estat des de... No sé si porten també des del 21 o així, perquè fa 3 anys crec que ja van venir aquí.
Uh-huh.
I no sé si era el primer o el segon concert que feien aquí, i a partir de llavors, vull dir...
Cap amunt.
Em sembla que per aquí al centre hi han vingut també 2 vegades més,
uh-huh,
com a concerts vermut i això, però a part d'això jo les he vistes a un munt de llocs.
Sí, jo me les he trobades.
La Júlia, És garantia d'èxit, la Lídia i la Júlia.
No, i han passat molt bé les seves veus, eh? La veritat és que em recorda molt, tu ets jove, em recorda a l'època d'Ella baila sola, que em pastaven molt, molt bé les veus.
Doncs, ara que ho dius, sí, no hi havia pensat, però sí, perquè a més fan versions de qualsevol música, qualsevol tipus de música, poden fer una versió d'una cançó metal, doncs amb el seu estil, i sona fantàstic.
Totalment. Escolta, doncs, Joan, moltíssimes gràcies. Fem una crida a tots els nostres oients que a partir del dissabte 6 de juliol, que millor que sopar allà al centre, escoltar bona música, taquilla inversa. Per tant, jo crec que això és un
gran què. Sí, és taquilla inversa, és gratuïta. La taquilla inversa doncs, va tot pels músics. Uh-huh. Puc dir una cosa sobre el sopar del centre?
I tant.
Sí, perquè allà hi ha, davant de l'escenari, hi haurà dues zones. Una és la zona del sopar, que és el sopar que fa els cafeters, que són de Selma Alta Gastronomia. Uh-huh. Que això, per sopar del cafè, s'hauria d'anar amb reserva.
Vale.
Que normalment, fins dos dies abans, es pot reservar. Després hi ha la zona chill-out, que és una zona doncs, amb unes tauletes petites doncs, que pot anar tothom qui vulgui, uh-huh. Com si vol anar només a seure i escoltar la música, no passa res, pot anar a prendre alguna cosa, i com a molt hi haurà, crec que eren entrepans freds i biquinis.
Ah, molt
per
bé.
Si algú vol menjar alguna cosa, a part de diguéssim, del sopar doncs, que prepararà el Selma, doncs, sota, uh-huh. sota reserva. Uh-huh. Les tauletes petites no hi ha ni reserva ni res, allà s'asseu tothom qui vol.
Vale. Perfecte, doncs que facin ullada, que estiguin molt pendents i res, que vagi uh-huh. molt bé aquesta tarima d'aquest any 2024. Joan, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al PNS en xarxa i ens veurem algun dissabte per allà.
Molt bé.
Una abraçada.
Va, igualment.
Penedès en xarxa. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.